és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Heu vist alguna vegada una desfilada de moda? Per les llargues passarel·les hi caminen models amb peces de roba de tot tipus, algunes tan exagerades que fins i tot fan riure. Doncs això de la moda, que sembla tan modern, heu de saber que ja va començar a aparèixer fa més de 600 anys, al segle XIV. No amb passarel·les com ara, però sí que hi havia certes tendències a l'hora de dur segons quins vestuaris i complements que es feien populars i que tothom volia dur. A partir de llavors, hi ha hagut diferents peces de roba que han marcat època. És un sector que mou milions d'euros cada any i hi ha dissenyadors famosíssims com Christian Dior, Carolina Herrera, Giorgio Armani o Donatella Versace. Oi que us sonen aquests noms?
Avui us parlarem d'una dissenyadora de moda que es considera un dels personatges francesos més influents del segle passat. Una dona que es va atrevir a trencar amb tot el que es feia fins aleshores i que va introduir en la vestimenta de les dones peces de roba típicament masculines. Una creadora que va voler alliberar les dones de peces realment incòmodes, com ara les cotilles, que els estrenyien els cossos de manera antinatural. Una dona que va partir de la pobresa més absoluta, però que va construir un imperi multimilionari a base de treball, esforç i caràcter. Una dona que va fer història. Avui us parlarem de Gabrielle Bonheur Chanel, o, com tots la coneixem, Coco Chanel.
Situem-nos a Saumur, un poble del centre de França que travessa el riu Loira. En aquesta població, ara fa uns 150 anys, hi vivia una família molt humil. La mare es deia Eugénie Jeanne de Vol i era bugadera d'un hospital. El pare, Albert Chanel, era venedor i ambulant i passava molt de temps fora de casa. Sobrevivien amb penes i treballs perquè tenien pocs ingressos i eren temps difícils. El 19 d'agost de 1883, la parella va tenir la seva segona filla. Li van posar Gabrielle, un nom ben bonic, però que en el futur quedaria amagat rere el sobrenom que la va fer coneguda.
Però encara falta molt per arribar a l'èxit i al luxe. La Gabrielle tenia quatre germans i tots junts vivien amuntegats en un allotjament d'una sola habitació. La canalla va créixer en aquell ambient de misèria i ni tan sols van poder anar a l'escola. I, per si encara no n'hi hagués prou, quan la petita Gabrielle tenia 12 anys, la seva mare es va posar molt malalta i va morir.
Fills meus, la mort de la mare ens posa en una situació molt difícil. Ja sabeu que jo no paro mai a casa perquè la feina no m'ho permet. Així que us diré el que farem. Alfons, Lucien, vosaltres dos anireu a treballar al camp. Tinc un client pagès a qui li aniran bé quatre mans joves.
I nosaltres tres, pare?
Us acolliran de bon grat al convent d'Obasin. Allà les monges us donaran una bona educació i aprendreu algun ofici.
I ens vindràs a veure?
D'això... és clar. Cada cop que la feina m'ho permeti.
Aquell va ser l'últim cop que la Gabrielle va veure el seu pare. Les tres germanes van acabar a l'orfenat del convent, un lloc molt auster, amb poques comoditats, on vivien moltes altres nenes que també s'havien quedat sense família. De tant en tant, alguna de les companyes rebia la visita d'algun parent llunyà que se les emportava uns dies de viatge, però mai va venir ningú a veure les tres germanes Chanel. Allà, la Gabrielle va aprendre a cosir, a brodar i a planxar.
Quan tenia 18 anys, va poder marxar de l'orfenat i va aconseguir feina de cosidora a la localitat de Moulins.
Ets molt bona amb les tisores, el fil i l'agulla.
Bé, és que ho he fet tota la vida.
Les senyores riques cada dos per tres volen un vestit nou. No et faltarà mai la feina.
Treballar de cosidora? I ara, ni parlar-ne. Jo aspiro alguna cosa molt més important. Seré famosa i respectada. Ja ho veureu.
Ui, quin caràcter.
Era l'any 1905. La Gabrielle era una jove de 21 anys amb moltes ambicions. I París i tot França estava en plena Belle Époque. Sabeu què és la Belle Époque? Podeu intuir que es tradueix com a època bonica, oi? Doncs això mateix es refereix a uns anys de pau i bonança que hi va haver a finals del segle XIX i principis del XX. Es van difondre de manera massiva moltes novetats tecnològiques i es respirava un ambient d'optimisme. Semblava que el progrés de la ciència arreglaria tots els problemes. La gent buscava divertir-se i freqüentava espais culturals, com teatres, exposicions i cinemes, que havien aparegut no feia gaire. Aquella cultura de la diversió va farcir de cabarets les grans ciutats de França i és en una d'aquelles sales d'espectacles on va anar a parar la Gabrielle.
Sense deixar de treballar de cosidora, compaginava la feina amb actuacions que feia La Rotonde. Era un lloc de diversió que agradava molt als oficials de l'exèrcit francès. Les vedets eren noies que cantaven i ballaven amb grans vestits de colors llampants. I mentre elles es canviaven de vestuari per interpretar el número següent, la Gabrielle sortia a cantar entre el públic. Un dels seus temes habituals era «Quique a vu Coco», una tonada popular que narrava la història d'una noia que havia perdut el seu gosset, en Coco.
Cantes molt bé, Coco.
Em dic Gabriel.
Ai, no me'n recordaré de Gabriel. En canvi, Coco no me'l puc treure del cap.
T'agrada la cançó o t'agraden els gossets?
M'agrada veure't cantar la cançó del gosset cada cop que vinc, Coco.
I tu ets?
Et tinc molt sant per servir-te. Vols veure alguna cosa bonica?
Xampany.
Etienne Balsan era un antic oficial de cavalleria que havia heretat una companyia tèxtil. O sigui, un home molt ric i amb molts contactes. S'havia enamorat de la Gabrielle i ella va veure l'oportunitat per créixer professionalment al seu costat.
Oh, has fet molta sort! En Balsan té molts diners. Si ets afectuosa amb ell, no hauràs de treballar molt més.
Per què m'has pres? No sóc la nina de ningú. Jo vull treballar. No m'han regalat mai res i no penso dependre de ningú.
I aleshores, a què jugues?
L'Etienne és un home ben connectat. Em pot aconseguir proves de cantar en els locals més prestigiosos. No ho penso desaprofitar.
La Coco no va superar les proves per triomfar als escenaris, però va continuar veient aquell home. Sembla que se n'havia enamorat, tot i que no ho va admetre mai. De fet, sempre va ser molt hermètica pel que feia als sentiments. Tenia molt clar que estava forjant una nova identitat i per això va haver de trencar amb el passat. Va amagar la seva infantesa envoltada de misèria i es va començar a inventar una biografia plena d'històries de novel·la.
L'Etienne la va acollir al seu castell i li va mostrar una existència de luxe i lleure entre festes d'alta societat, excursions de caça i curses de cavalls. A la Coco ja li agradava tot allò, però ella també volia treballar. Si no podia ser al món de l'espectacle, seria fent qualsevol altra feina. I amb el que realment tenia molta habilitat era amb la costura. Així que, per entretenir-se, ella mateixa es confeccionava les peces de roba i els barrets. I ho feia amb uns dissenys molt sobris, sense floritures ni excessos. Amb aquella austeritat que l'havia acompanyat tota la infantesa a l'orfenat del convent.
On vas vestida així?
Que no em veus elegant?
Home, sí, però per què no et poses una cotilla ben premuda com les altres dones? Et marcaria una cintureta ben bonica i et alçaria el pit.
Les dones que duen cotilla no es poden moure amb llibertat. Van fetes un botifarró. Però que no ho veus? Que quasi ni poden respirar? Jo, en canvi, tinc llibertat de moviments.
I què me'n dius del barret? No du ni una sola ploma.
Sóc una dona i no un papagai. En la senzillesa hi ha el bon gust, estimat.
A les festes d'en Balsan, sempre cridava l'atenció veure aquella jove que vestia diferent de la resta, amb vestits molt senzills. De vegades, fins i tot es posava pantalons. En aquell temps era un escàndol, que una dama vestís amb una peça de roba exclusiva per als homes. Però la Coco sempre lluïa aquell toc d'elegància que ningú no entenia ben bé d'on provenia i es quedaven sense paraules. Una amiga del seu home li va demanar si li podia fer un barret dels seus i la Coco va veure-hi una oportunitat de negoci.
Etienne, ajuda'm a muntar una botiga de barrets. Agraden molt a les teves amigues. Estic convençuda que en puc vendre molts.
Vols dir?
Si tingués calés per fer-ho jo sola, ja l'hauria obert. Encara que em quedés sense un ral. Perquè sé que funcionarà. Si tu m'avances els diners, et tornaré fins a l'últim cèntim.
Deixa-m'ho rumiar.
Era pels volts de 1908 i mentre l'Etienne Balsan pensava si muntar la botiga per a la Coco, organitzava festes a la seva mansió i convidava els seus coneguts de l'alta societat. En aquelles festes, la Gabriel va conèixer un jugador de polo i comerciant anglès. Es deia Edward Arthur Boy Capel i se'n va enamorar.
És un encant, aquesta Coco.
Ves en compte, amic, que té molt de caràcter.
Ja ho he vist. M'agraden les dones amb caràcter.
Vols dir que t'agrada la meva estimada?
Força. Que estàs gelós?
Molt, però no hi puc fer res. Ella és lliure. Mai no ha sigut meva, com no serà teva ni de ningú.
Ho sé. Per cert, té talent. Si de mi depengués, ja li hauria muntat un negoci.
Ja m'ho ha demanat. Em penso que li donaré una oportunitat.
Amb l'ajuda de Balsan, la Coco va poder inaugurar una botiga de barrets a la parisenca Rue Cambon l'any 1909. Gràcies als contactes del seu home, la Coco va començar a introduir-se en el món exclusiu de la moda parisenca, que d'altra manera hauria estat totalment inaccessible per a ella. I sabeu què va fer? Va comprar unes quantes dotzenes de barrets a les famoses galeries Lafayette. Aleshores, els va modificar amb el seu estil i després els va posar a la venda. Els hi van treure de les mans. La botiga va triomfar gairebé immediatament i el nom d'aquella jove circulava de boca a orella.
4 anys després va obrir una nova botiga, aquesta de roba femenina, amb el finançament de l'Edward Boy. La va posar a Deauville, una ciutat de la costa de Normandia. Era un establiment de luxe on venia barrets i vestits i també va ser un èxit. Aleshores, va inaugurar una botiga a Biarritz, una de les destinacions favorites de la gent adinerada de l'època. El negoci va ser tan reeixit que al cap d'un sol any la Gabrielle Chanel ja havia tornat tots els diners que li havien deixat.
Em fascina la gran acollida que tenen els teus dissenys, Coco. Quin és el secret?
Jo em dedico a treure el que sobra, el que els altres s'entesten a afegir.
És veritat.
I el millor de tot, com que acostumo les dones riques a un estil més senzill, estic democratitzant la moda.
Què vols dir?
Que els meus dissenys donen a qualsevol dona l'oportunitat de veure's elegant. La meva roba s'adapta al dia a dia de totes les dones, siguin de l'aristocràcia o treballin en una fàbrica.
El 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial, que va ser un gran daltabaix per a França i per a tota Europa. Quan es va acabar, el continent va entrar en una gran depressió, però la Coco tenia les mateixes ganes de sempre de treballar i d'ampliar el negoci. Se li va acudir crear el Little Black Dress, que vol dir petit vestit negre. En aquella època, les dones només es vestien de negre quan estaven de dol, però Coco Chanel pensava que era un color molt elegant. Els vestits eren de llana per fer-los servir durant el dia i de setí, crep o vellut, per a les festes de la nit. Eren tan simples que eren barats i gairebé qualsevol dona se'ls podia permetre. L'any 1926, la revista Vogue, que és com la bíblia de la moda, va definir el Little Black Dress com l'uniforme de la dona amb bon gust. Coco Chanel va permetre a la dona treballadora sentir-se com una estrella de cine.
Ara la Coco ja era una estrella de la moda. Per fer els seus dissenys s'inspirava en el món de l'equitació, dels esports aquàtics i de la temporada de caça amb la reialesa britànica. Així, va redefinir l'estil i la feminitat de la seva època amb una aposta molt clara per la comoditat. Algunes de les seves peces més famoses van ser el top breton, una peça amb línies horitzontals com les samarretes dels mariners i els pantalons inspirats en els que duien els pescadors per treballar. També va contribuir a normalitzar l'ús d'imitacions d'or i perles. Així, les dones es podien veure elegants sense gastar-se un ull de la cara. I no parava de pensar quin seria el següent pas. Ara vull entrar en el negoci de la perfumeria.
També?
I tant.
Doncs has de saber que les fragàncies defineixen a qui se les posa. Els perfums amb olors de flors els fan servir les dones de l'alta societat, mentre que les fragàncies fortes amb notes de mesc s'associen a les cortesanes.
Molt bé, doncs jo vull un perfum que representi tothom i no només un dels esperits femenins.
Així que va contactar amb el perfumista Ernest Bo i li va encarregar que creés un perfum nou.
Vull que faci olor de dona, no de roses.
Li he fet 10 fragàncies diferents. Veu? Estan numerades. Digui'm si n'hi ha alguna que encaixi amb el que vostè busca.
La Coco va ensumar les 10 mostres i va triar la número 5. Des que era jove, aquell número havia tingut un gran simbolisme per a la dissenyadora. Sempre presentava les noves col·leccions el 5è dia de maig, que és el 5è mes de l'any.
Doncs aquí el té, el perfum Chanel.
No, es dirà Chanel número 5. Vull que conservi el 5, perquè segur que em dona bona sort.
Val. I vol que busquem una model per fer l'anunci de llançament?
No cal, no. Jo mateixa seré la imatge de la meva publicitat.
La seva fama com a modista i les bones relacions socials que va teixir van donar a la Coco l'oportunitat d'introduir els seus dissenys en nous camps. Per exemple, els espectacles de la companyia dels ballets russos, cosa que li va servir per fer-se amiga del cèlebre compositor Igor Stravinsky. També va ser aliada d'un dels principals estudis cinematogràfics nord-americans, la Metro-Goldwyn-Mayer, i va vestir importants estrelles de Hollywood, com Gloria Swanson i Greta Garbo. I també va dissenyar el vestidor per als films de directors francesos de molta anomenada, com ara Jean Renoir.
Les seves col·leccions van triomfar, sobretot a la Gran Bretanya i als Estats Units. Actrius de primera fila com Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Rita Hayworth vestien els seus dissenys fora de la pantalla cada vegada que havien d'anar a una estrena o a una festa important. De fet, a partir de la dècada del 1960, el prestigi de la Coco era tan gran que moltes de les dones més poderoses i influents del món, com la dona del president dels Estats Units, Jackie Kennedy, també van començar a vestir els seus models.
A principis de la dècada del 1970, afectada d'artrosi i molt malalta, Coco Chanel es va tornar addicta a la morfina per suportar els dolors constants que patia. Però va treballar fins al darrer sospir. Mentre treballava en els models de primavera del 1971, el 9 de gener d'aquell mateix any es va trobar tan malament que es va ficar al llit i ja no es va tornar a aixecar. Tenia 87 anys. Diu la llegenda que les seves darreres paraules van ser:
"Bé, així és com et mors." Coco Chanel va passar de no tenir res a tenir-ho tot. Això li va donar una visió única. Li va permetre agafar inspiració dels costums dels rics i poderosos per crear un nou concepte del bon gust i, gràcies al treball constant i al seu talent, la dissenyadora francesa va aconseguir imposar la seva manera d'entendre què és vestir amb elegància. Coco Chanel va revolucionar el món de la moda i va alliberar les dones de moltes peces incòmodes. A dia d'avui, la firma que va crear amb tant d'esforç i determinació continua sent una marca de referència a les passarel·les i les botigues de luxe. I és que aquella dona que havia crescut sense res va aconseguir un èxit extraordinari. I va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Coco Chanel, escolta el proper episodi de Vam fer història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.